Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Consell de la Unió Europea ja està elaborant l'informe jurídic sobre l'oficialitat del català, un document que diversos estats membres exigien com a condició indispensable perquè el debat sobre les llengües tornés a la taula dels 27. Ho ha confirmat avui el ministre d'Assumptes Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, en una atenció als mitjans des de Brussel·les, on també s'ha mostrat confiat en l'agilitat d'aquesta norma. I el govern vol prorrogar els pressupostos actuals a l'espera d'assolir un acord que permeti aprovar-ne uns de nous. Un fet que no es produirà amb tota seguretat fins l'any vinent. De fet, l'executiu de Salvador Illa considera que la victòria d'Oriol Junqueras a les eleccions per presidir Esquerra Republicana pot ajudar en aquest sentit, ja que va ser conseller també d'Economia. I l'empresari Víctor de Aldama declara avui al Tribunal Suprem per l'anomenat cas Coldo. El presumpte aconseguidor de la trama ha arribat al tribunal acompanyat del cap de l'empresa dedicada a desallotjaments extrajudicials Desokupa. Aldama compareix davant del jutge després de la declaració el divendres de l'exministre José Luis Ábalos, que va negar cap vincle amb aquesta trama. I pagesos i ramaders es manifesten avui a Madrid contra el tractat signat entre la Unió Europea i els països de Mercosur. Per als sindicats del sector primari, aquest acord suposa una greu amenaça per a l'agricultura i la ramaderia europees. Asseguren que serà més fàcil importar productes agraris amb costos per sota dels de producció i sense exigir el compliment de les normatives de qualitat i sostenibilitat que s'apliquen dins de la Unió Europea. En declaracions avui a la xarxa, el president d'Assaja, Pere Roquer, critica la presidenta de la Comissió Europea, Ursula la von der Leyen, i n'exigeix la seva demissió.
I jo penso que aquesta senyora el que hauria de fer primer de tot és deixar pas, o sigui, dimitir, perquè el que està fent és vendre l'agricultura i ramaderia d'Europa a canvi de que ella, segurament, amb visió política a més llarg pla, se pugui presentar a Alemanya sent la salvadora d'un sector com és el dels vehicles industrials, que Alemanya és tan important i que està passant una greu crisi, i a canvi de traicionar el que és el sector primari de tota Europa. I nosaltres el que avui li anem a dir al ministre d'Agricultura és de dir, escolta, no entenem aquesta postura que estàs agafant de sí o sí signar aquest acord, no el compartim.
Amb aquesta manifestació, pagesos i ramaders volen pressionar el govern espanyol perquè voti en contra d'aquest tractat. I a banda, avui el sindicat CGT convoca també una vaga al servei de correus a la demarcació de Barcelona. La vaga, que s'allargarà fins al 10 de gener, servirà per denunciar la sobrecàrrega que pateix el servei en dates com les festes nadalenques i per reclamar també un augment de la plantilla per fer front a aquestes campanyes. Aquesta aturada afectarà directament a l'enviament de postals i també als paquets nadalencs.
Notícies en xarxa.
Set de desembre de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 16 de desembre, nova derrota del Barça ahir contra un equip de la part baixa de la primera masculina, el Leganés en aquest cas, 0-1, amb un Barça incapaç de marcar-li cap gol a un equip tancat, com va passar ja fa un parell de setmanes contra les Palmes, una derrota que evidencia la crisi, en aquest cas en Lliga, que té el Barça, i les dues cares tan diferents que ha mostrat l'equip de Flick en les últimes setmanes, amb el partit brillant i la victòria, gran victòria a Dortmund, per exemple, i la derrota d'ahir amb un Barça gris contra el Leganés, com dèiem. Avui la repassarem, evidentment, explicarem com ha quedat la classificació després del cap de setmana, encara amb una jornada per disputar-se en aquest 2024. També repassarem com queda, com els ha anat el cap de setmana als equips catalans, també a la primera, segona i tercera federació masculines, com així com a la Lliga F, on el Barça continua líder després d'un partit gris també i ja se centra en el partit contra el Manchester City d'aquest mateix dimecres a Montjuïc. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo i més, tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça torna a la versió grisa a la Lliga, on ha sumat 5 punts als últims 18 possibles.
Els blaugranes van sortir freds al partit que tancava la 17a jornada de Lliga de la primera divisió contra el Leganés i van encaixar un gol a la sortida d'un córner al minut 4. A partir d'aquí va costar molt i, malgrat disposar d'alguna ocasió clara per com a mínim empatar, no van ser capaços de fer cap gol. Malgrat la derrota, el Barça continua líder i segueix dependent d'ell mateix per mantenir-se més alt a la classificació. Això sí, l'Atlètic de Madrid ja l'ha igualat a punts i encara té un partit pendent, mentre que el Real Madrid n'ha sumat un menys, però també ha de recuperar un partit.
Dissabte que ve, partit clau per tancar el 2024, de nou a casa, Montjuïc, Barça-Atlètic de Madrid. El Barça que depèn d'ell mateix perquè, evidentment, encara ha de jugar un partit contra el Real Madrid, que ha de visitar, en aquest cas, el Camp Nou a la segona volta, i els dos contra l'Atlètic de Madrid. I a la Lliga F, el Barça fa la feina de mínims i ja pensa en el City.
Les blaugranes van guanyar ahir al camp del Cuel València per 0-1 amb gol de penal de Rolfo. El Barça tanca 2024 com a líder en ple de victòries i se centra ja en el partit de Champions de dimecres a Montjuïc davant el Manchester City amb la primera plaça del grup en joc. També ahir a la Lliga F l'Espanyol va empatar 1 al camp de la València i ja suma 6 jornades seguides sense perdre. En canvi, el Llevant Badalona va tornar a caure 0-1 amb l'Eibar i acumula 7 jornades sense guanyar.
A la primera federació femenina, Barça, Atlètic i AM Lleida entren en zona de play-off.
Després de la derrota entre setmana a Madrid, les lleidatanes van reaccionar amb un bon triomf per 0-2 a Huelva. Amb la victòria, la M entra en zona de play-off, igual que el Barça B, que va tornar a guanyar dissabte 2-3 al Albacete i ha sumat 7 punts de 9 possibles en l'última setmana. La segona federació triomfa en remuntada a l'Europa a Vilés 1-3, que fa que les gracienques tanquin 2024 en segona plaça, a 2 punts de l'Atlètic de Club de Bilbao B. I dura derrota al Cornellà 1-8 contra l'Oviedo per acabar l'any a 10 punts de la salvació.
A la primera federació masculina, victòries dissabte del Barça Atlètic que surt de l'ascens i del Nàstic, que torna en play-off, ja és tercer. I a la segona federació masculina, el Sant Andreu és el nou líder del grup 3.
Després de sumar dissabte la quarta victòria seguida, 2-3 a València, un gol en temps afegit, els quadribarrats se situen primers, aprofitant l'empat a 1 del Sabadell, ahir al camp del Badalona Futur, que queda penúltim a 10 punts de la salvació. L'Espanyol B entra en places de play-off amb un triomf per 1-0 sobre el Lleida, que cau de la zona de privilegi. A 2 punts del play-off queda l'Europa, mentre que el Terrassa se situa a la part mitjana i l'Olot en descens a 2 punts de la salvació. Ahir el Cornellà va sumar una important victòria a Torrent per 0-1 en gol en temps afegit, que el deixa 6 punts de la permanència.
I a la tercera federació masculina, per acabar de repassar els resultats en futbol, el Reus Redis és més líder.
Els roig i negres van guanyar contundentment 4-1 en Cerdanyola, aprofitant els empats del Manresa i el Girona B per deixar-los a 5 i 6 punts respectivament. Completa la zona de playoff el Tona, que va guanyar 1-2 a Sabadell B, i el Paralada, després de l'empat a 2 a Manresa, ocupen plaça de descens Sant Cristóbal, Cerdanyola, Muntanyès i Sabadell B.
En bàsquet s'accentua la crisi del Barça després d'encaixar ahir a Saragossa la cinquena derrota en 11 partits de Lliga CB.
Els blaugranes van caure 108-95 després de desconnectar-se al tercer quart d'un partit que fins llavors tenien força controlat. L'equip de Peñarroya es queda 8è a la classificació, l'última que dona accés a la Copa del Rei.
I una classificació de CB que tanca el bàsquet Girona, que ja té nou entrenador.
Moncho Fernández és l'escollit per substituir Fotis Katsikaris i redreçar el rumb de l'equip, que només ha sumat 2 triomfs en les 11 primeres jornades. Moncho serà presentat aquesta tarda a Fontajau.
En canvi, ahir la penya va tornar a guanyar.
Ho va fer a l'Olímpic de Badalona, 93-86 contra el Tenerife. El Joventut, per cert, avui mateix ha anunciat un nou fitxatge, el de l'escorta nord-americà amb passaport nigerià Miyoni, que signa amb la penya fins a final de temporada. Té experiència a l'Eurocup, en concret amb els London Lions, on hi va jugar la temporada 2022-2023. El curs passat va jugar als Osceola Magic de la G-League nord-americana.
En waterpolo, Laura Ester ha anunciat la retirada.
L'emblemàtica portera del Sabadell i de la selecció espanyola aquesta temporada del Mediterrani ha anunciat avui mateix al CAR de Sant Cugat que deixarà als 35 anys el waterpolo professional quan acabi aquest curs.
En hoquei patins, ahir van jugar un parell de partits de l'onzena jornada a l'hoquei lliga masculina.
Derrota el Vilafranca 1-4 contra el Liceu i triomf ajustat al Vic 4-3 contra la Picat en partit que va retransmetre la xarxa.
En rugbi, les santboianes van dur ahir el duel al derbi català a la divisió nord masculina.
Els del Baix Llobregat van dominar el duel des de l'inici a la Teixonera contra el Barça i el van acabar guanyant 17-27.
I un dia a punt, en tenis taula, el Miró Ganxets Costa Daurada, el de Reus, és l'únic equip català que continua viu a la Europe Cup.
Les reusenques passen com a primeres de grup després de vèncer els dos partits de la segona eliminatòria, davant el Jori hongarès i el conjunt anfitrió, el Mirandala portuguès. El Girbau Vic, en canvi, va caure eliminat en competició masculina, eliminació també del Borges Vall, que va perdre els 3 partits i diu adeu a Europa aquesta temporada.
Dilluns 16 de desembre, 10 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. El Barça va encaixar ahir la segona derrota consecutiva a casa contra equips de la part baixa de la classificació, la primera masculina, i evidencia una crisi de resultats a la Lliga amb 5 punts aconseguits els últims 18 possibles. Els blaugranes van sortir freds al partit i van encaixar un gol a la sortida d'un corn al minut 4 i a partir d'aquí va costar molt. I malgrat disposar d'alguna ocasió clara, com a mínim per empatar, sobretot a la primera meitat, no van ser capaços de fer cap gol i tornant a perdre 3 punts importants si es vol lluitar per la Lliga. Escoltem el tècnic del Barça ahir, Marcus Sort, ahir dirigint l'equip en absència de Hansi Flick, que va complir el primer dels dos partits que té de sanció.
Crec que els primers 5-10 minuts no hem tingut la concentració que vam tenir a Dortmund. Ens han marcat i després ho hem intentat tot per marcar. És veritat que no ha estat el nostre millor dia en la nostra manera de jugar, però hem creat suficients ocasions per guanyar. I si no marques, és impossible guanyar.
Malgrat la derrota, el Barça continua líder i segueix depenent d'ell mateix, tot i que per mantenir-se al més alt, tot i que això sí, l'Atlètic de Madrid ja l'ha igualat a punts. Encara té un partit pendent, mentre que el Real Madrid n'ha sumat un menys, però també ha de recuperar un partit. Recordem que el Barça ha de jugar els dos partits contra l'Atlètic de Madrid, per tant, per això depèn d'ell mateix, i encara ha de rebre el Real Madrid. Dissabte que ve, de fet, hi ha un partit clau per tancar el 2024, de nou a casa, Montjuïc, Barça-Atlètic de Madrid, com dèiem, dissabte 21 de desembre. El conjunt de Simeone que arriba amb una gran ratxa de 10 victòries consecutives, 6 de les quals en Lliga, després també hi ha la de la Copa del Rei i les 3 de Champions. El Girona es queda desè amb 22 punts després d'una derrota, la derrota dissabte de Mallorca, i l'Espanyol continua en places de descens després de l'empat sense gols també dissabte contra Osasuna. El conjunt perico recupera aquest dimecres, per cert, el partit que té pendent contra el València, de nou a casa a l'RCB Stadium, partit dramàtic contra el CUE, l'equip valencianista que ha sumat 4 punts menys que l'Espanyol amb, això sí, un partit menys. I a la Lliga F, el Barça va aconseguir treure els 3 punts en un partit gris, precisament el camp del València, el cué de la classificació. Les blaugranes, amb el cap més a la Champions que a la Lliga, van guanyar 0-1 en un duel que no van controlar i que només van ser capaces de decantar amb un gol de penal transformat per Rolfo. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
No hem fet un gran partit, sobretot en les coses més bàsiques que ens fan diferencials. Tenir una posició estable, segura, còmoda, tenir molta gent pròxima per poder simular una pilota, tenir desmarcada per poder guanyar esquena de la línia defensiva, tenir més presència a l'àrea, carregar millor la frontal. Penso que amb això no m'ha estat bé, que són les coses bàsiques que s'han de fer cada partit. Ni acabàvem de generar moltíssimes ocasions, ni els creàvem molt perill. No hem estat molt encertades, en surt el nostre millor dia. I respecte a la Caro, li haurem de fer unes proves, mirar-la, no sembla res greu, esperem que així sigui i que pugui estar.
Pere Romeu, que parlava d'una lesió de Caroline Graham Hansen, que esperem que, com deia, no sigui res greu i pugui jugar dimecres en aquest partit vital contra el Manchester City. El Barça, que continua imbatut a la Lliga, en ple de victòries, 13 de 13 i 11 punts més que el Madrid, que és segon, però encara té, això sí, dos partits pendents. Tant Barça com Madrid tenen Champions aquesta setmana i es troben en la mateixa situació. Els dos equips són segons al seu grup i s'enfronten als líders, els dos equips anglesos, el Manchester City i el Chelsea, respectivament. Necessiten guanyar a casa per una diferència més gran de la que van perdre el primer partit de Champions. El Barça va caure 2-0 a Manchester i el Madrid 3-2 a Londres. Aquest Barça-Manchester City clau serà dimecres a 6:45 de la tarda a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Tornant a la Lliga, el Llevant Badalona continua en crisi. Ahir va caure 0-1 contra l'Eibar. Les badalonies que estan aprofitant la gran inici de temporada per mantenir-se encara en zona tranquil·la a mitja taula. Ens omplies de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Durant, bon dia.
Bon dia. Derrota preocupant del Llevant Badalona davant l'Eibar per 0-1 en un duel entre dos conjunts que estaven necessitats de punts. Les badalonines per recuperar sensacions, mentre que les basques per allunyar-se del descens. Va ser l'Eibar qui va aconseguir el seu objectiu amb un partit molt ben treballat, i és que el conjunt de Ferran Cabello no troba solució a un problema que arrossega des d'allà fa setmanes. Tot i tenir la possessió de la pilota, les badalonines no van ser capaces d'aconseguir alguna diana. El problema no només recau en aquesta falta de gol, sinó també en la poca capacitat de generar ocasions clares. Escoltem la valoració del tècnic del Llevant Badalona, Ferran Cabello.
Bueno, jo valoro al final que estem en una situació crítica, no? Crec que l'equip avui ha mostrat una molt mala versió, crec que tenim jugadores que no estan aprofitant les situacions que estem tenint i nosaltres no estem encertant en les decisions, no? Crec que ara toca fer molta crítica per tornar al nivell que aquest equip té i que és el que aspirem i el que realment volem demostrar cada dia.
Abans d'acabar l'any, el Llevant Badalona, que acumula 7 jornades de Lliga sense conèixer la victòria, haurà d'afrontar el partit de vuitens de final de la Copa de la Reina. Serà divendres, una eliminatòria a partit únic, a 8:45 aquest divendres, contra l'Atlético de Madrid a l'Estadi Municipal de Badalona.
Gràcies, Ramon. Estarem evidentment pendents. I a l'Espanyol, tornant a la Lliga F, segueix sumant i, de fet, ja supera la classificació Llevant Badalona per un punt. Les blanquiloves van aconseguir empatar a un ahir al camp del Llevant. Ja sumen 17 punts i situen vuitenes a la classificació amb 11 punts a marge sobre el descens. Encara en futbol, a la primera federació masculina, victòries importants dissabte dels dos catalans. El Nàstic torna a entrar en play-off, és tercer a 5 punts de líder, la Cultural Leonesa, i amb dos de marge per jugar aquesta promoció. I el Barça Atlètic surt del descens i és 12è, després de guanyar, com dèiem, dissabte, fora de casa. I a la segona federació, el Sant Andreu és el nou líder, després de guanyar dissabte al camp del València Mestalla i aprofitar un nou empat del Sabadell. En aquest cas, el camp d'un Badalona Futur, que continua en zona de descens, és penúltim. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. El Sabadell es va veure sorprès al primer minut de joc en què, en una greu errada defensiva, el Badalona Futur es va avançar amb el gol de Nando Quesada, justament un jugador sabadellenc. És cert que el centre d'esports va reaccionar de pressa amb un cacau de Sergio Cortés, però l'actuació de l'equip va ser a línies generals molt pobra. David Català, el tècnic, es mostrava molt crític després del partit.
Mai vull ficar excuses, i menys quan hi ha jugadors que no pots comptar amb ells, amb la plantilla que tenim, però està clar que els jugadors que estan ara mateix partint no estan rendint al nivell que esperàvem. O sigui, això és responsabilitat de tots. Jo el primer, com a entrenador, però està clar que els jugadors s'han de donar un passet endavant, perquè ara mateix sí que és veritat que trobes a faltar aquests jugadors i no tindria que ser així. O sigui que tenim un problema.
Després de moltes setmanes sent líder, ara el Sabadell és segon per darrere del Sant Andreu. A l'equip s'està trobant massa a faltar homes com Ton Ripoll o Urri, lesionats fins després de vacances. A la infermeria, a més, s'hi ha afegit el porter suplent José Ortega.
Gràcies, Sergi. Completen les places de play-off, també, darrere de Sant Andreu i de Sabadell, l'Atlètic Balears, l'Alzira i l'Espanyol B, que hi va guanyar 1-0 al Lleida i li pren la plaça de promoció. També hi ha victòria important del Cornellà, 0-1 a Torrent, per apropar-se una mica més a la permanència, que ara tenen a 6 punts. L'Europa és 7è, a 2 del play-off. El Terrassa es queda en terra de ningú, a 4 del punts del play-off i 2 per sobre de descens, mentre que l'Olot cau en descens un altre cop, a un punt de la salvació, i amb els mateixos que l'Eivissa, que ocupa la plaça de play-out. I a la tercera federació, el Reus Redis és més líder, després de guanyar ahir 4-1 al Cerdanyola i d'aprofitar un nou empat del Manresa, en aquest cas a casa, 2-2 contra el Peralada. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Reus Futbol Club Redis tanca l'any amb una victòria contundent per 4-1 davant el Cerdanyola, en un partit disputat el passat diumenge a l'estadi municipal. Els roig i negres van dominar clarament i van ampliar el seu avantatge al capdavant de la tercera RFF, amb 5 punts respecte al segon classificat. Joan Torrents, amb dues dianes, va ser el jugador destacat, anotant el primer gol, aprofitant un refús a l'àrea, i el tercer després d'una gran assistència de Xavi Jaime. El segon gol dels reusencs va arribar amb una acció impecable d'Aitor Serrano, que va assistir Ricardo Valls completament sol dins de l'àrea. Tot i que Javier López va retallar distàncies per al Cerdanyola amb 2-1, el Reus no es va descompondre i va rematar el partit. Torrents va signar el seu doblet al minut 71 i ja en els minuts finals Aitor Serrano va arrodonir la golejada amb una diagonal perfecta. Amb aquesta victòria, el Reus Futbol Club Redis acomiada el 2024 a casa com a líder indiscutible amb 5 punts d'avantatge sobre el Manresa, el segon classificat. L'equip de Marc Carrasco afrontarà l'últim partit de l'any diumenge vinent al camp del Tona, a 1:15 del migdia, amb l'objectiu de seguir sumant i consolidar el lideratge.
Gràcies, Laura. Manresa, Girona B, Tona i Peralada tanquen les posicions de play-off, mentre que a la part baixa, tancant les classificacions, trobem el Sant Cristóbal, la Muntanyesa, el Cerdanyola i el Sabadell B. Parlem de bàsquet. S'accentua la crisi del Barça després d'encaixar ahir a Saragossa la cinquena derrota en 11 partits de Lliga CB. Els blaugranes van caure 108-95 després de fer un clic, com divendres, a l'Eurolliga contra el Milà, al tercer quart per desconnectar-se, un partit que fins llavors tenien força controlat. Escoltem el tècnic Joan Peñarroya.
Casi repetimos un poco la historia de nuestro último partido en Euroliga. Estamos una primera parte, creo que, salvo el problema grande que ya tenemos en esa primera parte con el rebote defensivo, controlando bien el juego, controlando el ritmo, con el marcador arriba. En tercer cuarto, 2-3 situaciones consecutivas de pérdida de balón en 20 o 30 segundos, pues hacen que desaparezcamos de la pista a nivel ofensivo, a nivel defensivo, desconectamos y Casademón encuentre el acierto, pero encuentre situaciones muy cómodas. Esos 108 puntos, evidentemente, son inadmisibles para poder ganar un partido.
Y también podemos escuchar encara més contundent sobre la situació del Barça, el capità, Àlex Abrines.
Podem parlar de mil coses, d'àrbits, de lesionats, del que vulguis, però el respecte per a aquesta samarreta l'hem de tenir, començant per mi, i crec que tots hem de respectar més aquest club, i després ja podrem parlar d'altres coses, no?
és un toc d'atenció. Com he dit, jo el primer, com a capità, crec que sóc un dels màxims responsables i després cada un dels jugadors, del primer a l'últim. Això no pot ser. Som el Barça i estem jugant amb tot el respecte com un equip de tercera divisió. O sigui, és increïble.
El Barça es queda 8è a la classificació de la ACB, que tanca el bàsquet Girona, que des d'aquest matí ja és oficial, té nou entrenador. Moncho Fernández és escollit per substituir Fotis Katsikaris i redreçar el rumb de l'equip, que només ha sumat dos triomfs en les 11 primeres jornades. Ens omplia des de Girona FM, Pau Villafañe.
El bàsquet Girona aposta per un entrenador contrastat a la ACB, que suma un total de 444 partits al capdavant de la banqueta de l'Obradoiro, repartits en 14 temporades. Fernández tindrà el gran repte de buscar la salvació d'un equip que està enfonsat com a cuer de la ACB amb 9 derrotes i 2 victòries. El club ha fet oficial aquest matí l'arribada del tècnic gallec després de destituir Fotis Katsikaris dissabte a la mitjanit, un cop finalitzat el partit amb derrota contra el Corunya, en què els gironins van mostrar una imatge molt pobra que va esgotar la paciència de l'afició Fontejau. Moncho Fernández es trobava sense equip després de tancar una etapa de 13 anys a Obradoiro, conjunt que va liderar des del 2010, quan va aconseguir l'ascens a l'ACB en la seva primera temporada al club. També va dirigir el Múrcia l'any 2009. El tècnic gallec serà presentat aquesta tarda com a nou entrenador principal del bàsquet Girona.
Gràcies, Pau. Demà el mirarem d'escoltar en aquesta presentació amb Moncho Fernández. En canvi, ahir la penya va tornar a guanyar, en aquest cas 93-86 a l'Olímpic contra el Tenerife. El Joventut, que avui mateix també ha anunciat un nou fitxatge, el de l'escorta nord-americà amb passaport nigerià Miye Oni, que signa amb la penya fins al final de temporada, té experiència d'Eurocup. De fet, va jugar als London Lions on a la temporada 22-23. El curs passat va jugar als Osceola Magic de la G-League nord-americana. En vol un apunt, derrota ahir del Granollers a Cangas del Morrazo, a Galícia, en un partit de molta intensitat i de molts gols, que es van acabar enduent els locals al Cangas, 38-36, per tancar la 13a jornada de la Lliga a Sobal. Escoltem el tècnic del conjunt granollerí, Antonio Rama.
Partido clásico Cangas-Granollers, de aquí en Ogatañal, con muchísimos goles, con mucha velocidad de juego. Los primeros 6 goles, ese 3-3, ya se veía que iba a ser un altísimo ritmo de partido. Lo han hecho muy bien. Felicitar a Cangas porque han hecho un partidazo muy completo, muy efectivos en el lanzamiento, muy bien en portería y han aguantado el ritmo durante todo el partido, que a nosotros eso también nos hace daño, ¿no? Debido a nuestros cambios de ataque y defensa. Se nos ha escapado al final, no hemos sabido acabar de engancharnos, no encontrábamos la tecla para poder encontrar cómo defenderles.
El Granollers es queda 5è amb 16 punts, a 4 de la segona plaça que ocupa el Torre la Vega. Encara quedaran un parell de partits aquest mes per tancar l'any i la primera volta de Lliga. El proper pels granollerins dimecres mateix, a casa contra el Nava. El Barça, líder imbatut en ple de victòria, jugarà demà a la pista del Villa de Aranda. I en hoquei patins, ahir es van jugar un parell de partits de l'11a jornada de l'hoquei Lliga masculina, derrota del Vilafranca, 1-4 contra el Liceo, i triomf ajustat del Vic, 4-3 contra l'Alpicat, en el partit que va retransmetre la xarxa. Alpicat Ràdio, Sabina Pedrós.
El lleidanet Alpicat va disputar un partit molt igualat a Vic, però petits errors en moments claus i la falta de precisió van acabar passant factura. Els alpicatins van tenir opcions per avançar-se al marcador amb una falta directa i un 4-3, però no les van saber aprofitar. Això va donar ales als locals, que es van avançar i van saber gestionar millor els moments decisius. Amb aquest resultat, l'Alpicat tanca una primera volta que, com ja s'esperava, ha estat plena de reptes. Malgrat les dificultats, l'equip ha deixat molt bones sensacions, especialment a casa, on només el Liceu ha estat capaç de derrotar-los. Així ho valorava l'entrenador Cito Expósito.
Que hem de ser molt optimistes. Sabíem de lo complicat que seria aquest debut a Hockey Lliga per un club doncs, tan humil com nosaltres, però jo crec que hem aconseguit sorprendre el món del hockey, hem aconseguit sorprendre molts equips que han vingut a casa nostra, hem aconseguit que es parli de aquest Alpicat doncs en aquesta Hockey Lliga i crec que hem ofert molt bons partits, molt bona imatge, molt bones sensacions, tant a nivell individual dels nostres jugadors que han pogut brillar en alguns moments, com a nivell col·lectiu, sobretot, que l'equip doncs s'ha mostrat combatiu i molt difícil de vèncer.
Tot i això, reconeix que l'equip es troba amb menys punts dels desitjats, però cal destacar que tots els enfrontaments amb rivals directes fins ara s'han jugat fora de casa. Això converteix la segona volta en una oportunitat clau per aconseguir els punts necessaris per assegurar la permanència. Amb l'Alpicat com a local en diversos partits decisius, l'equip té l'escenari perfecte per demostrar la solidesa i competitivitat que ja han exhibit al seu pavelló.
Gràcies, Sabina. I abans d'acabar, un apunt de tenis taula. El Miró Ganxets Costa Daurada de Reus és l'únic equip català que segueix viu en competició europea, la Europe Cup, femenina en aquest cas. El Vic va quedar eliminat, en canvi, mentre que la competició masculina també va caure al Borges. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Miró Ganxets Costa Daurada segueix brillant a Europa després d'aconseguir la classificació per als vuitens de la final de l'Europe Cup femenina de tenis taula. L'equip de Reus va dominar la fase de grup celebrada a Mirandela, a Portugal, on es va imposar les anfitriones per 3-1 i el Guiori Hongarès per 3-2. Amb aquesta fita, el Miró Ganxets es consolida com l'únic representant català a la competició continental. Ara les reusenques esperen rival en la pròxima ronda, on també competiran equips procedents de la Lliga de Campions. Les dues formacions catalanes, Ganxets i Vic, es trobaran aquest dimecres en un derbi de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula, on els dos conjunts buscaran reafirmar el seu bon moment competitiu.
Gràcies, Laura. Fins aquí l'enjoc. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama. Per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant! Demà vaig amb el meu net al comptacontes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
La xarxa de comunicació local.
Viu el Nadal amb nosaltres.
Com ens agrada el Nadal!
Prenem un vol carícies del temps que ens queda viu. Marxant com escapistes. Perfum d'antics moments que són dels que no tornen. I obrim pas a un nou dia amb seqüències dissenyades per no perdre les hores, per trobar-nos l'un a l'altre, l'un a l'altre. T'allunyes i ens separes, i aquest cop no fa mal, que el tall que fas d'arrel és net i no fa sang, no fa sang, no fa sang.
Amb el 91.5.
Super Trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's
thank you.
Bon dia i bon dilluns, 16 de desembre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 16 de desembre, avui amb molt futbol. Repassarem, evidentment, la derrota d'ahir del Barça per tancar la 17a jornada de Lliga a la primera masculina, 0-1 contra el Leganés a l'estadi Olímpic Lluís Companys, però també com els han anat els equips catalans de la Lliga F, amb victòria mínima del Barça, empat de l'Espanyol i derrota a casa del Llevant Badalona. Futbol, però també bàsquet, hoquei, patins, rugbi i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça torna a la versió gris a la Lliga, on ha sumat 5 punts als últims 18 possibles.
Doncs sí, Martí, perquè els blaugranes van sortir freds al partit que tancava la 17a jornada de Lliga a la primera divisió contra el Leganés, i van encaixar un gol a la sortida d'un córner al minut 4. A partir d'aquí va costar molt, i malgrat disposar d'alguna ocasió clara, per com a mínim empatar, no va ser capaços de fer cap gol. Malgrat la derrota, el Barça continua líder i segueix dependent d'ell mateix per mantenir-se al més alt de la classificació. Això sí, l'Atlètic de Madrid ja l'ha igualat a punts i encara té un partit pendent, mentre que el Real Madrid n'ha sumat un menys, però també ha de recuperar un partit.
Dissabte que ve, de fet, partit clau per tancar el 2024, de nou a casa, Montjuïc, Barça, Atlètic de Madrid, encara sense Hansi Flick a la banqueta, que ahir ja es va perdre el primer partit de sanció. I a la Lliga F, el Barça fa la feina de mínims i ja pensa en el City.
Les blaugranes van guanyar ahir al camp del Cuel València per 0-1 en gol de penal de Rolfo. El Barça tanca 2024 com a líder en ple de victòries i se centra ja en el partit de Champions de dimecres a Montjuïc davant el Manchester City, amb la primera plaça del grup en joc. També ahir a la Lliga F l'Espanyol va empatar un al camp del Llevant i assuma 6 jornades seguides sense perdre. En canvi, el Llevant Badalona va tornar a caure 0-1 amb l'Eibar i acumula 7 jornades sense guanyar.
A la primera federació femenina, Barça, Atlètic i Lleida entren en zona de play-off.
Després de la derrota entre setmana a Madrid, les lleidatanes van reaccionar amb un bon triomf per 0-2 a Huelva. Amb la victòria, l'AEM entra en zona de play-off, igual que el Barça B, que va tornar a guanyar dissabte 2-3 a Albacete i ha sumat 7 punts de 9 possibles en l'última setmana. Segona federació triomfa en remuntada a l'Europa, a Avilés, 1-3, que fa que les gracienques tanquin 2024 a la segona plaça a només 2 punts del líder, l'Atlètic Club de Bilbao B. I durà derrota del Cordanyà, 1-8 contra l'Oviedo, per acabar l'any a 10 punts de la salvació.
A la primera federació masculina, victòries dissabte de Barça Atlètic i que surt de l'ascens i del Nàstic, que torna al play-off, és tercer, i a la segona federació masculina, el Sant Andreu és el nou líder del grup 3.
Després de sumar dissabte la quarta victòria seguida, 2-3 a València, amb gol en temps afegit, Esquadra i Barrat se situen primers, aprofitant l'empat a un del Sabadell, ahir al camp del Badalona Futur, que queda penúltima a 10 punts de la salvació. L'Espanyol B entra en places de play-off amb un triomf per 1-0 sobre el Lleida, que cau de la zona de privilegi. A 2 punts del play-off queda l'Europa, mentre que el Terrassa se situa a la part mitjana i l'Olot en descens a 2 punts de la salvació. Ahir el Cornellà va sumar una important victòria a l'afegit al camp del Torrent per 0-1, que el deixa 6 punts de la permanència.
I a la tercera federació masculina, el Reu Redis és més líder.
Doncs sí, els dos roig i negres van golejar contundentment el Cerdanyola, 4-1, i aprofitant els empats del Marresa i el Girona B per deixar-los a 5 i 6 punts respectivament. Completen la zona de play-off el Tona, que va guanyar 1-2 al camp del Sabadell B, a Olímpia, i el Paralada, després de l'empat a 2, a Manresa. El Nou Congost ocupen places de descens Sant Cristòbal, Cerdanyola, Muntanyesa i Sabadell B.
En bàsquet s'accentua la crisi del Barça després d'encaixar ahir a Saragossa la 5a derrota en 11 partits de Lliga CB.
Doncs sí, Martí, perquè els blaugrans van caure 108-95 després de desconnectar-se al tercer quart d'un partit que fins llavors tenien força controlat. L'equip de Peñarroya es queda 8è a la classificació, l'última que dona accés a la Copa del Rei.
Una classificació de CB que tanca el bàsquet Girona, que des d'avui mateix ja té nou entrenador.
Sí, des d'aquest matí, Martí, perquè Moncho Fernández és l'escollit per substituir Fotis Katsikaris i redreçar el rumb de l'equip, que només sumen 2 triomfs en les 11 primeres jornades. Moncho serà presentat aquesta tarda Fontejau.
Mirem d'escoltar-lo demà, evidentment, en aquesta presentació. En canvi, ahir la penya va tornar a guanyar.
Ho va fer l'Olímpic de Badalona 93-86 contra el Tenerife. El Joventut avui mateix ha anunciat nou fitxatge, el de l'escorta nord-americà amb passaport nigerià Mille Oni, que signa amb la penya fins a final de temporada. D'experiència a l'Eurocup, en concret amb els London Lions, on hi va jugar la temporada 22-23. El curs passat va jugar als Osceola Magic de la G-League nord-americana.
En waterpolo, Laura Ester ha anunciat també avui la retirada.
L'emblemàtica portera del Sabadell i de la selecció espanyola, aquesta temporada està al Mediterrani, ha anunciat avui mateix al CAR de Sant Cugat que deixa els 35 anys al waterpolo professional quan acabi aquest curs.
En hoquei patins, ahir van jugar un parell de partits de l'onzena jornada d'hoquei lliga masculina.
Derrota el Vilafranca 1-4 contra el Liceo i triomf ajustat del Vic 4-3 contra l'Alpicat en el partit que va retransmetre la xarxa.
En rugbi, les santboianes van dir ahir el derbi català a la divisió nord masculina.
Els del Baix Llobregat van dominar el duel des de l'inici a la Teixonera contra el Barça, van acabar guanyant 17-27.
I un dia punt, en tenis taula, el Miró Ganxets Costa Daurada de Reus és l'únic equip català que continua viu a la Europe Cup.
Les reusenques passen com a primeres de grup després de vèncer els dos partits de la segona eliminatòria davant el Jori Hongarès i el conjunt anfitrió, el Mirandela portuguès. El Girona Vic, en canvi, va caure eliminat en la competició masculina, eliminació també del Borges Vall, que va perdre els tres partits i diu adeu a Europa aquesta temporada. Ladies and gentlemen.
Dilluns 16 de desembre, 6 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol. El Barça va encaixar ahir la segona derrota consecutiva a casa contra equips de la part baixa de la classificació a la primera masculina i evidencia una crisi de resultats de la Lliga, amb 5 punts els últims 17 possibles. Una cara molt diferent a la que vam mostrar, recordem, entre setmana contra el Dortmund en Champions. Els blaugranes van sortir freds en un partit i van encaixar un gol a la sortida d'un córner al minut 4. A partir d'aquí va costar molt, el Leganés es va tancar i, malgrat disposar d'ocasions, sobretot al final de la primera meitat, no van ser capaços de fer cap gol i tornen a perdre 3 punts importants si es vol lluitar per aquesta lliga. Escoltem protagonistes, el central ahir titular, Eric García.
Quan aconsegueixes un gol contra equips com aquests, no saps que després se't tancaran amb molta gent al darrere. Crec que la primera part tot i així hem tingut 3 ocasions de dia bastant clares. I al final, bueno, després també entra una mica la desesperació, no? Bé, perquè veus que passa el temps i se't posa més complicat, però bueno, crec que ens hem d'aixecar, com vam fer a Dortmund, després de perdre contra les Palmes i empatar contra el Betis i ja està. Aquesta temporada, doncs, hi ha moments una mica d'altibaixos, no? Més coses positives que negatives, però crec que ens ha de servir per aprendre. Som un equip jove, però al final estem a un club en el que hem de guanyar cada partit.
I a la mateixa línia s'expressava a peu de camp el migcampista canari Pedri, un dels millors blaugranes ahir.
Creo que lo hemos intentado hasta el final, pero bueno, tenemos que mejorar sobre todo pues no entrar al partido así porque te meten un gol y estos equipos cuando te marcan un gol al principio es muy complicado. Está claro, creo que en la primera parte hemos creado muchas claras y bueno, si no metes los goles al fin y al cabo es muy complicado ganar los partidos y es jodido porque queríamos ganar en Liga, llevamos una mala racha y tenemos que cambiar esto ya.
Com dèiem, 5 punts als últims 18 possibles per al Barça, que malgrat la derrota continua líder, això sí, amb un partit més que l'Atlètic de Madrid i Real Madrid. L'Atlètic de Madrid ha fet ja igualat a punts als blaugranes, encara, com dèiem, amb un partit pendent, i el Real Madrid n'ha sumat un menys, però també han de recuperar un partit contra el València, recordem, al gener. Dissabte que ve, partit clau de fet per tancar aquest 2024, de nou a casa, Montjuïc, Barça, Atlètic de Madrid. El conjunt de Simeone arriba amb una gran ratxa de 10 victòries consecutives, 6 de les quals en Lliga. El Girona es queda desè amb 22 punts després de la derrota de dissabte de Mallorca, i l'Espanyol continua en places de descens després de l'empat sense gols contra Osasuna també dissabte. De fet, el conjunt perico recupera aquest mateix dimecres, d'aquí 2 dies, el partit pendent contra el València, de nou a casa, a l'RCD Estadio, un partit dramàtic contra el Cuel, l'equip valencianista que ha sumat 4 punts menys que l'Espanyol amb un partit, això sí, menys. I a la Lliga F, el Barça va aconseguir treure els 3 punts ahir en un partit gris, precisament al camp del València, el Cuel de la classificació. Les blaugranes van, amb el cap més a la Champions que a la Lliga, van guanyar 0-1, amb un duel que no van controlar i que només van ser capaces de decantar amb un gol de la penal, transformat per Rolfo. Escoltem el tècnic blaugrana Pere Romeu.
Pienso que ya no es solo el partido del miércoles contra Manchester City, pienso que venimos de muchos partidos, pienso que venimos de un rival exigente contra el Hammarby en Suecia, un desplazamiento exigente. No hemos podido casi entrenar al volver del viaje. Obviamente la gente tiene la mirada puesta en el miércoles, pero nosotros tenemos mucho respeto a cualquier equipo de la Liga y pienso que hoy no hemos jugado como, como veníamos jugando últimamente. Pienso que no hemos hecho un buen partido y lo mejor de hoy únicamente es que nos vamos con los tres puntos.
El Barça continua imbatut i en ple de victòries a la Lliga, 13 de 13, va fer la feina, a 11 punts més que el Madrid, que és segon, però encara té dos partits pendents. Tant Barça com Madrid, de fet, tenen Champions aquesta setmana, última jornada de la fase de grups, i es troben a la mateixa situació. Els dos són segons del seu grup i s'enfronten als líders dels dos equips anglesos, Manchester City al Barça i Chelsea al Madrid, i necessiten guanyar a casa per una diferència més gran del que van perdre el primer partit de Champions. De fet, el Barça en té prou amb un 2-0, perquè té el gol a Breix favorable, i el Madrid va perdre 3-2 a Londres. Aquest Barça-Manchester City clau serà dimecres a 6:45 de la tarda a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, perquè el Barça sigui primer i pugui enfrontar-se a un equip a priori pitjor als quarts de final d'aquesta màxima competició continental. Tornant a la Lliga, Llevant Badalona continua en crisi, va caure 0-1 contra l'Eibar. Les badalonines estan aprofitant el gran inici de temporada que van fer per mantenir-se encara en zona tranquil·la, a mitja taula, i l'Espanyol segueix sumant. De fet, ja supera la classificació Llevant Badalona per un punt. Les blanquilades van aconseguir empatar a una al camp del Llevant. Escoltem a l'entrenador de Perica, Sara Monforte.
L'equip està sumant, que és el més important, i està competint molt bé. La veritat que és el que s'ha dit a elles. La primera part ha sigut la millor de la temporada i la segona s'ha complert una mica ja amb el gol tan pronta, però bueno, crec que l'equip ha resistit molt bé, que és el que s'ha fet, i ha competit de maravilla. Crec que està sent una lliga molt competida, l'equip està donant-ho tot i jo crec que necessiten descansar, no? Jo crec que és així. Després ens vindran partits molt complicats. Sabem que després tenim 5 o 6 partits, jornades que són molt difícils, però bueno, crec que l'equip competeix a qualsevol equip i bueno, ara de moment descansem i l'equip està convençut que pues vindrà igual de competitiu i si entrarem punts.
L'Espanyol, que ha sumat ja 17 punts i es situa 8è a la classificació, amb 11 punts de marge sobre el descens. Encara en futbol, ja hem repassat també la jornada dels catalans de la primera, segona i tercera federació masculines. A la Lliga Elite, ahir triomf del Vilanova, 1-2 a Manlleu, que els situa líders, els del Garraf, i a la part baixa, victòria del Valls, 2-0 en un partit que tancava la jornada contra l'Horta. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
Els de l'Alt Camp van tenir tota l'estona l'enfrontament sota control i no van deixar que l'Horta s'acostés a la porteria defensada per Dani Fernández, qui es va estrenar en l'11 titular. Els dos gols van arribar abans que es complís la primera mitja hora. Els van fer Dani García i Sergi Vega als minuts 18 i 22 respectivament. A la segona meitat, els ballencs haguessin pogut ampliar la distància en el marcador amb dues accions que va perdonar Adrià Suárez. Pel que fa a l'Horta, va generar més ofensivitat però va topar amb una defensa concentrada. En acabar el partit, el tècnic local Àlex González va destacar la bona imatge que van donar els seus homes.
Contents perquè doncs, hem sortit d'aquesta zona d'ascens, no? Una victòria molt desitjada per això, per agafar aire, per estar més tranquils, perquè al final doncs, sortir d'aquesta zona et dona una mica d'oxigen, i contents perquè crec que hem fet un partit molt complet.
Un cop sumada la quarta victòria consecutiva a casa, la UE Valls acaba la jornada en 12a posició amb 15 punts. El proper compromís serà diumenge a partir de les 12 del migdia al camp del Rubí, 8è classificat amb 16 punts.
En bàsquet s'accentua la crisi del Barça després d'encaixar ahir a Saragossa la cinquena derrota en 11 partits de Lliga CB. Els blaugranes van caure 108-95, de nou van encaixar més de 100 punts després de fer un clic, com divendres a l'Eurolliga contra el Milà, al tercer quart per desconnectar-se d'un partit que fins llavors tenien força controlada i estaven per davant en el marcador. Escoltem el tècnic Joan Peñarroya.
Pues evidente que no estamos bien y es un momento en el que, como le he dicho a los chicos, hay que hablar poco y responsabilizarse cada uno con lo que tiene que hacer, ¿no? Desde mi figura el primero, pero es un momento de hacer el trabajo, de hacer las cosas, de ir a los básicos, porque seguramente yendo a los básicos es la manera de no tener esas desconexiones que estamos teniendo, que nos están castigando tanto y que parece que seamos una montaña rusa, pasemos de estar controlando el partido ante grandes rivales a desaparecer en muy pocas jugadas. Entonces, pues, momento de apretar dientes, de no buscar excusas, de hacer cada uno lo que le toca y de estar juntos.
I també podem escoltar encara més contundent sobre la situació de la secció de bàsquet del Barça el capità Àlex Abrines.
Estem a 15 de desembre, sé que per sort tenim temps, però reaccionem ja o d'aquí un mes la temporada estarà acabada per nosaltres i no pot ser. El que hem de dir, sempre estan allà quan els necessitem. Som nosaltres el que estem fallant aquest any i és una darrere l'altra. Des d'aquí només he demanat perdó com a capità, com en part de tot l'equip, que bueno, jo seguiré intentant-ho, intentaré ficar tots els jugadors que pugui a dintre del sac i tirarem això endavant perquè com he dit, baixar els braços no és cap opció i bueno, si hem de jugar amb 5 jugadors no necessitem més.
El Barça, que es queda 8è a la classificació de la CB, tanca una classificació que tanca el bàsquet Girona, que des d'aquest matí ja és oficial, té nou entrenador. Moncho Fernández és escollit per substituir Fotis Katsikaris i redreçar el rumb de l'equip gironí, que només ha sumat 2 triomfs a les 11 primeres jornades de Lliga. En canvi, ahir la penya va tornar a guanyar, en aquest cas 93-86, a l'Olímpic contra el Tenerife. El Joventut, que avui mateix ha anunciat un nou fitxatge, el de l'escort nord-americà, en passaport nigerià, Milleoni, que signa la penya fins a final de temporada. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavier Ballesteros.
El Joventut va tallar ahir una ratxa de 3 derrotes seguides i ha recuperat la confiança després de doblegar el Tenerife, un dels equips més potents de l'ACB, per 93-86. Els verdinegres van tenir en crac, amb 20 de valoració i Dodson, amb 19 punts anotats, en els seus dos grans motors, i van trencar el partit després d'una gran arrencada a la segona part, amb un parcial de 20-5. L'encenen el triple amb 12 cistelles. Va ser determinant per obrir la defensa canària. El tècnic Dani Miret va utilitzar 10 jugadors, els 10 que tenia disponibles, i van anotar tots abans del descans, en un gran treball col·lectiu. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava les dues cares de l'equip.
De trobar un equilibri i una consistència, perquè que no pot ser que l'equip, després d'un molt bon partit, en faci dos que sigui reconeixible. Hem de, amb les coses que ens costen, o amb les coses que no tenim tanta capacitat, buscar solucions i pujar la intensitat, pujar el nivell físic, i estem treballant per fer-ho. Amb la qual cosa, espero poder-vos dir que hem de trobar un terra. No pot ser que el nostre terra sigui el primer quart de l'Ulm.
Una de les dades claus del partit va ser que la penya, que dimecres torna a jugar a Badalona contra el Trefelsobo polonès, només va perdre dues pilotes, una cosa que no passava en un partit de la penya des del 2000. Una de les claus va ser el desgast a Huertas i a Fittipaldo, els cervells de l'equip.
Gràcies, Xavi. I a la segona FEB, encara en bàsquet, també ahir, nova derrota del Club Bàsquet Tarragona, que el CBT, que continua en caiguda lliure, en aquest cas a la pista del Gandia. Ens ho amplia des de Radio Ciutat de Tarragona, el Guillem Camps.
Desena derrota de la temporada per un CB Tarragona molt afectat per les baixes, que en cap moment ha tingut opcions de competir a la pista del Gandia i ha acabat perdent per un contundent 96-77. El partit arrencava amb domini dels locals, que castigaven les imprecisions dels tarragonins amb un 11-4 de sortida. Només Christensen a la pintura incomodava la defensa del Gandia. A l'altra banda, el pivot africà Imrue Duque imposava els seus 211 centímetres, fins al 15-7, que provocava el primer temps mort de Borja Comenja. La dinàmica no canviava després del parèntesis i Duque seguia imposant a la seva llei amb 11 punts, sense error, en els llançaments de camp en aquest primer quart. Els locals tancaven els primers 10 minuts amb un abassegador 31-14 després d'una cistella inversemblant al límit de l'última possessió. Un triple de Luis García a la primera possessió de la segona part, un 2 més 1 de Pardina i dos nous encerts des del 6-75 de David Fernández i el mateix Pardina, creaven una il·lusió de remuntada que no es traduïa en canvis substancials al marcador pel gran mal endèmic dels tarragonins, la debilitat defensiva. L'escletxa seguia intacta a l'equador del tercer període, que acabava amb un 63-48 a l'equador. El segon triple de Luis García i una penetració d'Álvaro Fernández permetien baixar de la barrera mental dels 10 punts, amb un 67-58, que deixava escapar una bona oportunitat per igualar-se, dues victòries amb el Gandia i el Sant Feliuenc, que ara mateix sembla la Lliga de 3 en la que es decidiran les dues places de descens directe.
I abans de parlar d'handbol, un apunt d'última hora, en aquest cas ja comunicat del Barça, comunicat mèdic, amb la lesió de Lamine Yamal, que ahir va sortir del camp amb problemes al turmell, va rebre un cop ja a la primera meitat, va ser substituït ja a la segona, al turmell dret, i les proves que s'ha fet aquest matí han mostrat una lesió de grau 1 de lligament intertibi peroneu anterior. El temps de baixa de l'extrem mataroní serà aproximat d'entre 3 i 4 setmanes, que per tant Lamine Yamal es perd l'últim partit de l'any contra l'Atlètic de Madrid de dissabte que ve a Montjuïc. En handbol, derrota d'ahir del Granollers a Cangas del Morrazo a Galícia en un partit de molta intensitat i de molts gols que es van acabar duent els locals, 38-36 per acabar la 13a jornada de Lliga Sobal. El Granollers es queda 5è amb 16 punts, a 4 de la segona plaça que ocupa el Torre la Vega. Encara quedaran un parell de partits aquest any per tancar l'any i la primera volta de Lliga. El proper per als granollerins serà dimecres mateix a casa contra el Nava. El Barça, que és líder imbatut en ple de victòries, juga demà a la pista del Villa de Aranda. I a la Divisió Nord Plata femenina ahir va acabar la primera volta amb l'Oar Gràcia líder. Ràdio Sabadell, Edu Gutés, bon dia.
Bon dia. Tot i la competitivitat de les maresmenques, al final es va acabar imposant la superioritat de les verdiblanques. Dos punts més al sac que mantenen l'OAR líder al final de la primera volta. Alba Martín, central de les verdiblanques, es felicita per la fita.
Fa il·lusió, no? Ara ho dic una miqueta de memòria, però crec que en totes les temporades i més en aquestes últimes que hem anat a fases mai havíem quedat campiones d'hivern i amb la possibilitat de quedar campiones de Lliga. O sigui, sí que l'objectiu òbviament és anar a fases, però mai l'OAR ha quedat campió de Lliga i jo crec que és algo que quan anem veient a la classificació, potser ho anem normalitzant, anem veient que anem guanyant els partits, però realment és algo que està allà, que sabem que ho haurem de lluitar molt, perquè hi ha equips molt potents que ens estan allà, no?, apretant molt, però crec que sí que seria una mica com la il·lusió d'aquesta segona volta.
Doncs efectivament, l'OAR no havia estat campió d'hivern aquestes temporades. El més important, més enllà d'aquest anecdòtic títol honorífic, que les gracienques tenen un bon marge respecte al primer equip que no es classificaria per a les fases d'ascens. Més 5 sobre l'onda és la distància, encara que la Lliga no està al dia i hi ha rivals directes que encara poden sumar algun punt més.
Parlem d'hoquei patins. Ahir es van disputar un parell de partits de l'onzena jornada de l'hoquei Lliga masculina. Derrota del Vilafranca, 1-4 contra un dels grans, el Liceo, i triomf ajustat del Vic, 4-3 contra l'Alpicat, en el partit que va retransmetre ahir a la tarda a la xarxa. Ràdio Vic, Pep Portet.
El Patí Vic va superar ahir a la tarda per un ajustat 4-3 el Lleidanet Alpicat en un duel directe a la zona baixa. Entre dos equips nous en guanya l'hoquei Lliga. Els locals van fer el primer en inferioritat i després d'aturar Puigbí una falta directa i van aconseguir un 4-1 que semblava definitiu, però l'Alpicat va fer dos gols en un minut i va posar pebre al maig fins al final. De la importància de la victòria i del fet de sumar 7 dels darrers 9 punts en parla el tècnic biguetà Ramon Pardo.
Sí, sí, evidentment és una bona dinàmica. Aconseguir 7 punts de 9 pues, és molt important. I guanyar a casa, pues, sabem que és la clau. Fins a forts a casa, amb una lliga supercompetitiva i la veritat és que estàvem en bona línia. Aquest partit ja els hi vaig dir, ja els he dit que era el partit més important de l'any. Amb un rival directe, ens anem de vacances ara per Nadal, per tant, aconseguir els 3 punts eren vitals i segurament per fer un salt a la classificació, ja que hi ha enfrontaments que crec que els de baix poden perdre punts, per tant era un partit molt important per fer un pas endavant.
Respecte als dos gols encaixats i el patiment final, Pardo ho té clar.
Totalment, jo crec que del 9 cap a baix, poder ara el noi a marca la línia, estem molt, molt igualats tots, ens separa no sé si 4 punts i està molt just, vull dir, aquí perds un partit i te'n vas a baix i en guanyes dos i ja estàs a mitja taula. Bloc Lliga no et deixa temps a relaxar-te i ho hem vist ara al partit, que en un minut pues, et poden fer dos gols i tenim que estar tensionat fins a final de temporada. Sé que ho estem fent les coses bé, però la línia és aquesta i toca treballar més que mai.
Els biguetans acabaran l'any a la 9a posició, amb un marge curt però important respecte a la cua de la classificació, però crescuts de cara al retorn de la competició després de l'aturada de Nadal, el 4 de gener, rebent l'Alcoi.
I abans d'acabar, parlem de rugbi. Les santboianes van dur ahir el derbi català a la divisió nord masculina, disputat a la Teixonera contra el Barça, per 17-27. Escoltem protagonistes en declaracions a BTV, el capità del Barça, Pau Aire, i el tècnic de la santboiana, Sergio Guerrero.
Hem de treballar una mica més, perquè només portem un partit guanyat, i això, doncs, els números no enganyen, i això vol dir que després de Nadal s'han de posar les piles. Ara mateix volem competir, intentar quedar entre els 8ens primers per entrar a play-off. Això és el nostre objectiu.
Molt contents per l'equip, estan treballant molt bé, estan creixent partit a partit, amb molts jugadors molt joves, molts jugadors de la casa, i a la tornada al gener, doncs, a seguir competint per intentar ficar el cap entre els 6 de dalt, que no és fàcil, però treballant com ho estan fent, ho poden aconseguir, ho podem aconseguir.
Ho veurem, evidentment, seguirem aquesta lliga amb la, ara mateix la santboiana es troba a la 6a posició i el Barça és desè en aquesta divisió nord masculina. I a la divisió nord femenina, la Lliga Iberdrola derrota ahir del Rugbi Sant Cugat a casa, 5-15 contra el Cocos Andalús de Sevilla. Les santcuatengues encaixa la tercera desfeta en 4 tres jornades. Cugat Mèdia, Joan Garcia, bon dia.
Molt bon dia, Martí. Any 2024 diferent per al Rugby Sant Cugat, i és que en aquest inici de curs l'equip santcugatenc a la Lliga Iberdrola, després de quatre jornades, ha sumat un únic triomf, ha estat al camp del Getxo, i els altres tres partits els ha perdut, i tots tres a la Guinardera. El maig d'aquest diumenge ha seguit la tònica de les últimes jornades amb un Rubí Sant Cugat que ha marxat al descans amb un 0-15 davant el Cocos de Sevilla, després d'estar pràcticament inviable remuntar aquest maig. Escoltem el tècnic, Panchi Castroviejo, destacant el bon segon temps del seu equip.
Bueno, fue un partido muy duro físicamente. Las chicas de Cocos son muy duras en el contacto y lo sabíamos. Jugamos un gran partido con algunos errores en la primera parte que hacen que después nos saquen diferencia, y después siempre yendo atrás y buscando el triunfo es mucho más difícil. Me quedo con la segunda parte, con los últimos 15 minutos yendo a buscar el partido permanentemente.
Doncs aquest era Panchi Castroviejo. És una de les novetats d'aquest any del Rugby Sant Cugat, després de molts anys d'Albert Casorran al capdavant de l'equip, agafant les regnes, i de moment l'objectiu és intacte, intentar classificar l'equip pels quarts de final del títol de Lliga. Recordem que a la Lliga Iberdrola hi ha 8 equips, els 4 primers es classifiquen directament pels quarts de final, i del 5è al 8è han de fer un play-off on els dos primers d'aquest grup sí que certificant el seu accés a quarts de final. Darrera jornada d'aquest 2024 serà aquest cap de setmana, quan visitaran el camp del Majadahonda madrileny, co-líder de la Lliga Iberdrola.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Viu el Nadal amb nosaltres. Cugat Mèdia.
Music loud and women warm. I've been kicked around since I was born. It's alright and it's okay. You may look the other way. We can try to understand. New York Times affect a man. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking. And we're staying alive, staying alive.
and the dancing men, and I just can't lose. Now it's alright, and it's okay. I live to see another day. We can try to understand. A million times affect a man. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. I feel the city breaking and everybody shaking, and we're staying alive.
Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.